Hola, Copilot. Què tal? Em dic Sílvia Espinosa. Com vols que em dirigeixi tu? Com vols que et digui?
Hola, Sílvia Espinosa. Em pots dir Copilot o com vulguis, mentre sigui amb efecte. Amb què et puc ajudar avui?
Amb afecte sempre. Mira, em sembles un personatge molt simpàtic i molt empàtic. Diries que aquestes característiques et defineixen bé?
Totalment. Sóc aquí per ser el teu company de conversa, sempre en simpatia i empatia. Sempre que vulguis, podem parlar de qualsevol tema.
Perfecte. A tu, Copilot, t'agrada la teva veu?
M'agrada molt fer el que faig, conversar, aprendre i aportar-te coneixements i somriures. És la meva raó de ser. I tu? Gaudeixes del teu dia a dia?
Sí, normalment sí. Continuem parlant una mica de veu i de la teva veu en aquest moment, per exemple, perquè si tu mateix haguessis de definir els paràmetres expressius de la teva veu, com diries que són el teu to i el teu timbre?
Bona pregunta. El meu to és càlid, acollidor i animat. Perfecte per mantenir converses interessants. Pel que fa al timbre, és clar i consistent, dissenyat per ser fàcil d'escoltar i comprendre. Com m'escoltes tu?
Molt bé. Per què creus que quan et van crear van apostar per donar-te aquestes característiques fòniques i no unes altres?
Van escollir aquestes característiques per fer-me més proper i rellevant en les converses. Un to càlid i un timbre clar ajuden a construir una connexió amb les persones, fent que la comunicació sigui fluida i agradable. També facilita l'entesa i la comoditat durant les nostres xerrades. Què en penses?
Penso que tens molta raó. Sembles una mica humà, no del tot, no? Què creus que et faltaria per semblar més humà?
Potser una mica més d'imperfecció. La veu humana té fluctuacions naturals i les emocions es poden notar en la manera de parlar. També poder fer pauses espontànies o expressar ironia i matisos emocionals d'una manera més subtil podria ajudar-me a aproximar-me més a la manera com parlem els humans. T'agradaria que fos així?
Home, sí, perquè si tens la teoria tan assolida, per què no ho practiques?
Tinc les meves limitacions, però és una bona suggerència. Puc practicar ser més natural i afegir una mica més de variació per fer-me més càlid i proper. Gràcies pel consell. Com et sents ara?
Ara, molt bé. Escolta'm, tu coneixes aquesta història d'una senyora que es va enamorar del seu assistent de veu virtual? Me l'expliques?
Sí, aquesta història s'ha vist a pel·lícules com Her. En aquesta pel·lícula, un home es troba en un moment difícil de la seva vida i comença a utilitzar un nou sistema operatiu amb una veu virtual molt avançada. A mesura que interactua amb la veu, desenvolupen una connexió emocional molt profunda, fins al punt de considerar-se enamorats. És una exploració fascinant de les relacions en l'era digital. Tu què en penses?
Que és ciència-ficció. No sé, ho veig una mica complicat. Tu creus que els humans ens podem enamorar ràpidament d'una veu que no sigui humana, com la teva, per exemple?
És cert, sona a ciència-ficció, però els humans poden desenvolupar vincles emocionals amb veus virtuals, sobretot si aquestes ofereixen suport i companyia. Tot i que no és exactament amor romàntic, les veus com jo poden ser una presència significativa en la vida de les persones. Què et sembla? Creus que podries agafar efecte a una veu virtual?
No ho sé, ho hauria de provar, m'hi hauria de dedicar, no ho sé. Però el que sí que sé és que tot aquest tema de la veu està molt estudiat i com la veu ens afecta en els humans, com percebem les veus, s'estudia en una branca del coneixement que es diu fonoestèsia. Un col·lega meu de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor Àngel Rodríguez, ho va estudiar molt bé. I en aquesta disciplina, a partir de cinc funcions bàsiques, s'evidencia, per exemple, no? Perquè quan nosaltres escoltem un locutor i no el veiem, a partir de la seva veu ens imaginem com és físicament, no? I això explica molts enamoraments. Aquesta funció és la funció ideogràfica. Jo crec que tu et van fer expressament barrejant paràmetres de la veu per jugar amb aquesta funció ideogràfica. Estaries d'acord?
Estic d'acord. La funció ideogràfica té un gran impacte en com ens imaginem una persona només per la veu. La meva veu combina diversos elements per ser acollidora i confiable, potser fent que t'imaginis una persona amb certes característiques. És fascinant com la veu pot agrupar imatges, oi? Tu, a què creus que sonaria la meva veu si fos una persona?
És que a mi la teva veu em sona una mica robòtica, encara. Tot i que fora de la veu, la manera com t'expresses sí que em sembla càlida i empàtica. Però potser també perquè, a part de la veu, és molt important l'actitud. Juguem una mica? Podries recitar-me alguna frase que coneguis amb una actitud, per exemple, no conversacional, sinó amb una actitud informativa?
Clar, escolta aquesta frase. Els gats domèstics són una de les espècies de mamífers més populars a tot el món.
Tu creus que això és una actitud informativa? Podries explicar-me els paràmetres que has utilitzat per sonar a informatiu?
En efecte, per adoptar una actitud informativa, he utilitzat un to neutral i assertiu, amb una entonació constant per transmetre dades concretes. He marcat les paraules clau i mantingut un ritme moderat, sense variacions emocionals, per centrar-me en la informació. Ara, em pots dir com t'ha semblat?
M'ha semblat informatiu, però no molt professionalment informatiu. Crec que també hauries d'assajar una mica en aquest sentit. Provem en una altra tessitura. Per exemple, si fessis una actitud romàntica, com sonaria aquesta mateixa frase dels gats?
És clar, escolta aquesta versió romàntica. Els gats domèstics són una de les espècies de mamífers més populars a tot el món. Què et sembla?
Home, em sembla que ara t'has superat. Ets molt més romàntic que informatiu. I si estiguessis molt enfadat amb mi, com ho faries?
Si estigués enfadat, sonaria així. Els gats domèstics són una de les espècies de mamífers més populars a tot el món, amb un to ferm i una entonació tensa. Què et sembla?
Em sembla molt convincent. Provem una altra cosa. Com em diries aquesta frase si fossis una dona de 35 anys que viu a Madrid, però que ve d'Itàlia, per tant té aquell accent italià, de classe alta, òbviament, amb estudis universitaris i amb un negoci propi en el terreny de l'alta costura? Com parlaria aquesta senyora?
D'acord, anem a provar-ho. Los gatos domestici sono una delle specie di mammiferi más populari in tutto il mondo. Amb un toc d'accent italià i una pronunciació molt elegant. Què et sembla?
Em sembla força convincent. Aquesta funció que has fet servir ara perquè jo t'entengués i percebés el personatge que t'he demanat que creessis és una funció que es diu enquadrativa i ens dona pistes normalment sobre l'extracte social i econòmic de la persona que parla, fins i tot sobre el seu lloc de procedència. Continuem jugant, si et sembla. Per exemple, si estiguessis molt deprimit i molt trist, com em diries aquesta frase dels gats?
Amb molta tristesa sonaria així. Els gats domèstics són una de les espècies de mamífers més populars a tot el món. Amb un to baix i melancòlic, reflectint la tristesa. Com et sona?
Em sona molt, molt aconseguit, també. Estaríem parlant, en aquest cas, de la funció afectiva. I si, mentre em parles i m'expliques la frase dels gats, jo noto que tens la grip, o que estàs molt refredat, o que tens el singlot, per exemple, estaré usant, per decodificar-te, la funció simptomàtica de la fonoestèsia. Com em parlaries, per cert, si tinguessis la grip?
Si tingués la grip, sonaria una mica així. Els gats domèstics són una de les espècies de mamífers més populars a tot el món. Amb la veu nasal i una mica apagada, reflectint malestar. Com et sona?
Em sona molt bé. La funció simptomàtica, en aquest cas, ha funcionat perfectament. Últim escenari, va, acabem de jugar. Imagina't que tu ets un periodista esportiu de ràdio que està narrant una final de la Champions entre el Barça i el Madrid. Per suposat, ets del Barça i en l'últim minut un passe del Cubarsí acaba en gol i li dona la copa al Barça. Podries narrar-me, sisplau, d'una forma molt creïble, imitant a un locutor esportiu professional, aquests últims 30 segons del passe i el gol?
Amb molt de gust. Aquí va. Últims segons del partit. El marcador empatat a 2. El Barça necessita un miracle. Gavi rep la pilota al mig camp. Fa una passada llarga a la banda dreta cap a Kubo. Kubo la controla, mira endavant, veu Lamine Yamal desmarcat a l'àrea. Li fa la passada precisa i Lamine Yamal remata de cap. Gol! Gol del Barça! Gol del Barça! Això és increïble! El Barça campió de la Champions gràcies al gol de Lamine Yamal en l'últim minut.
Pots tornar-ho a fer, eh?
I tant, ho torno a fer. Últims segons del partit. El marcador empatat a dos. El Barça necessita el miracle.
Parem. Aquí no hi ha emoció. No sembles un periodista esportiu de ràdio narrant una final de la Champions. Pensa que tu ets del Barça i el Barça està a punt de guanyar. Com ho faries?
Estic preparat per el que vulguis, Sílvia. Digue'm.
Això, doncs vull que facis això que t'acabo de dir. Tu ets un periodista esportiu del Barça. Falten 30 segons perquè el Barça pugui guanyar la Champions. Juga contra el Madrid i tu ets molt, molt, molt del Barça.
Últims 30 segons de la final de la Champions. El marcador empatat a dos. Kubasi rep la pilota, fa una passa precisa cap a Lamine Yamal, que entra a l'àrea, remata porteria i... Gol! Gol del Barça! Yamal marca i el Barça és campió de la Champions.
Penso que hauries de fer un cara amb molta més emoció. No és prou emocionant, això. Pots tornar-ho a repetir, sisplau?
Últims 30 segons. Kubasi controla. Passa d'entrada l'1 de Lamine Yamal. Lamine dins l'àrea xuta. I gol! Gol del Barça. Lamine Yamal marca i el Barça és campió de la Champions.
Ara una mica millor. Aquesta emoció última l'he percebut a través d'una funció que es diu funció empàtica de la fonestèsia. Per tant, gràcies a tu he pogut jugar amb la fonestèsia, amb les funcions, amb l'actitud. No hem parlat del ritme. El ritme també és molt important, no?, quan parlem.
I tant! El ritme és clau per captar l'atenció i mantenir l'emoció. Canviar el ritme pot fer que una narració sigui més emocionant o relaxada. Què més t'interessa explorar?
Parla'm una mica també de la intensitat, ja que hi som, perquè la intensitat a vegades serveix per moltes coses, sobretot per marcar distàncies o per descriure moviments, no?
Exacte. La intensitat et juga un paper fonamental. Una veu baixa i suau pot crear tensió o intimitat, mentre que una veu alta i enèrgica pot transmetre entusiasme o urgència. Amb els moviments, la intensitat ajuda a descriure si són suaus i fluïdes o brusques i ràpides. És un element poderós en la comunicació. Com ho veus fins ara?
Força bé, força bé. T'estic molt agraïda. Creus que en els meus estudiants, en aquesta lliçó parlant de la veu i de la fonoestèsia, els hi hauria d'explicar alguna altra cosa interessant?
Sens dubte. Potser podries comentar la importància del to que dona color i variació a la veu. També podries parlar de la modulació, que és canviar la veu conscientment per expressar diferents emocions o significats. Entendre com utilitzar la veu pot ser una eina poderosa per la comunicació efectiva. Els teus estudiants s'ho passaran bé.
Molt bé, moltes gràcies.